Aquest dissabte inaugurem estudis nous. Però t'agradaria acomiadar-te dels vells? Si vols dir adéu als antics estudis de la ràdio, vine el dissabte a les 11 del matí al programa especial que farem des de la plaça de la Quartera número 7. Si has estat col·laborador, si has participat algun cop en algun programa o simplement has estat un oient fidel, aquest dissabte tens l'oportunitat de dir adéu als estudis de la plaça de la Quartera número 7. Aquest dissabte la ràdio tanca una història per obrir-ne moltes més. Funerària Pellissa i la Ribera posa al servei de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat el seu tanatori, oferint el servei de trasllat gratuït des de qualsevol població de les tres comarques. Podeu demanar informació trucant al telèfon 977 40 03 99. A Funerària Pellissa i la Ribera oferim sempre el millor servei, amb tanatori propi que tan sols et costarà 170 euros per particular i gratuït per les companyies a l'estar inclòs dins la pòlissa. A Jornet, liquidació total! Esport Jornet us vol oferir la més gran oferta en botes de futbol de tots els models i totes les marques a 12 euros. Mai més podràs aprofitar aquesta oferta, perquè a Esport Jornet estem de liquidació total. Vine a comprar les botes de futbol. A més, tenim un gran estoc en pantalons, corsaris, bermudes, sabatilles, moda de bany per a tota la família i tot a un 50% de descompte. A Jornet, liquidació total! Vine, ara estem davant de Carnisseria Nogales, a l'Avinguda Pius 12, número 2 de Móra d'Ebre. Us esperem a Jornet Liquidació Total.
Sap en quin lloc pot fer una compra rodona?
Naturalment, a Pneumàtics Jope li sortirà una compra rodona per molts motius. Per servei, canviant-li els pneumàtics al moment i amb el personal qualificat. Per qualitat, oferint-li les millors marques de pneumàtics. Per confiança, aconsellant-li en tot moment per oferir-li la millor elecció. Sabem quin pneumàtic és el millor. Per preu, amb ofertes permanents en totes les marques. I pensi que com més car sigui el pneumàtic, més diners s'estalviarà. Comprovi-ho! A Pneumàtics Jope són especialistes en el manteniment del vehicle i ara, amb ofertes sorprenents que marquen la diferència. Canvi d'oli per 20 euros, carga d'aire condicionat per 50 euros. I si et canvien els pneumàtics i punxa durant el primer any, li reparen la punxada de franc. Confiï en els autèntics professionals. Pneumàtics Jope, carretera de Móra sense número. Telèfon 977-83-0310. Falset. I ara també a www.jopes.net.
Els diumenges i festius no cal que facis el dinar. Restaurant Núria de Móra d'Ebre t'ho posa fàcil. Truca i encarrega el menú especial de pollastre a l'espera 4 persones. Un menú amb un primer plat a escollir i un pollastre a l'as en guarnició. I dina còmodament a casa teva. Preu total del menú 18,50 euros. Encarrega el teu menú al 977-40-01-90 o al 977-40-28-24. Restaurant Núria, un plaer per al teu paladar i el descans per a tu.
Aquesta setmana a l'Artesana, divendres i dissabte a 11:15, cinema amb Assalto al Distrito 13. Dissabte a les 7 de la tarda, sessió infantil amb el nen que volia ser un os. I diumenge a les 7 de la tarda, torna la diversió i simpatia de la companyia de teatre 45 RPM amb el seu muntatge de celebració dels 10 anys, Qui ho havia de dir? Compra les teves entrades mitja hora abans de les sessions de cinema i una hora abans la sessió de teatre.
Ràdio Falset.
Nen! Com ho portes, això? Acabó!
Per fi la ràdio estrena a casa. El 7 de maig et convidem a la inauguració dels nous estudis. A les 11, programació especial des dels estudis vells amb antics col·laboradors. A 12:15, inauguració dels nous estudis, visita i refrigeri. Durant tot el dia, portes obertes perquè puguis conèixer-los. A les 6, espectacle d'animació infantil a la quartera amb l'espectacle Gimcami. A 11:45 de la nit, ball al pavelló amb l'Orquestra Europa. A la mitja part del ball, presentació del nou disc de Rafa Bourbon i la Happy Band.
Rafa!
Héctor, tienen a novieta que hace dieta...
I sorteig d'un cap de setmana a un albert de Catalunya. El 7 de maig, vine a conèixer els nous estudis de la ràdio.
Las patas del hambre, aunque nunca sabe de hambre y no vive en el desmadre, pues jamás hace una mueca. La jodida sonovieta.
Radio Falset.
Molt bon dia i benvinguts amb aquesta edició especial que tenim avui, programació especial, que tenim avui dissabte, dia 7 de maig, quan són les 11:10 del matí, comença aquesta nova, no nova, diferent emissió per celebrar que avui inaugurem estudis nous. Però els estudis un dia van tindre un començament i aquest començament avui tenim una sèrie de convidats que ens explicaran a veure com va ser que un dia es van atrevir a somiar per arribar allà on som ara. De tota manera, tenim com a company avui el Jordi Soldevila. Hola Jordi, com estàs?
Bon dia. Estem a la plaça Quartera número 7, al quart pis. Hem pujat 54 escalons, com molts dies hem pujat, però avui d'una manera molt especial, sabent que seria l'última vegada que els pujaríem, perquè ens hem vingut a acomiadar del que ha sigut durant uns quants anys el segon, la segona seu de Ràdio Falset. La primera, per deixar-se una mica d'història, va ser a la plaça Quartera número 9, que només uns quants ho van veure, però que van començar aquesta aventura que estem continuant nosaltres, que durant uns quants anys hem estat aquí, en aquest estudi de la plaça Quartera número 7, petit, però que hi han passat moltíssimes hores intentant doncs, fer Ràdio Falset. I avui, com molt bé des, doncs, estrenem públicament, perquè l'emissió ja fa un parell de setmanes que l'hem començat, els nous estudis de la plaça Quartera número 6. Ens anem movent, cada vegada anem més amunt, no sé on anirem a parar. Esperem que aquests nous estudis ens donin força. Però, com molt bé des, doncs, tenim uns convidats molt especials, perquè són gent que ha estat aquí, que ha estat fent programes, i que potser seria ja hora de donar-los veu al Manuel Ruiz i a l'Eduard Chicharro, que s'hi van passar unes quantes hores fent música, més que fent música, doncs, fent programes de musicals a la ràdio, que és una de les característiques de Ràdio Falset. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Què recordeu dels vostres inicis aquí a Ràdio Falset?
Moltes hores passades aquí dalt i moltes estones bones i alguna que altra de dolenta també.
Jo abans que continuïs explicant, el moment que has entrat, que has passat per la porta, has fet la mateixa expressió que hem tingut tots a l'entrar, que acostumats a com estàvem als estudis, tots hem dit, ah, no ens hem quedat, què ha passat aquí? Sí. No l'has vist una miqueta desolat ara a l'estudi?
Sí, sí, sembla que estigui abandonat, no sé. Jo feia molts dies que no pujava aquí dalt, molts dies, però no diries...
Anys.
Anys. Sí, em sap greu i tot. Sí, em porto uns records bons, algun de dolent molt pocs, però em sap greu i tot.
Tu per la teva edat deus saber cada peça d'aquestes habitacions, deus saber el que ha costat posar-la. Des d'aquests cartons d'ous que ens fan d'aïllant, a jo què sé, a empaperar la paret, a posar suro a les parets, el valor d'una cadira.
El que ha costat posar-la i el que ha costat poder-la arribar a tenir els diners per a poder-la posar. Perquè amb el tema de la publicitat i buscant i sempre l'última peseta per poder fer alguna cosa aquí.
Perquè a l'època que ho vau muntar, ajuda oficial, ne vau poder rebre alguna?
Bueno, jo aquest tema no el dominava, però em sona que...
Que no. És que de quins anys estem parlant, en concret?
És que era molt jovenet, llavors. Pues jo estic parlant de que vaig començar a vindre per aquí pues, fa uns 15 anys.
Uns 15 anys?
Sí.
15 anys enrere?
Sí, 15 anys enrere. Sí.
Perquè el qui realment potser estava al davant
sí,
de tot...
Sí, potser ho sabrà més bé ell.
El Joaquín Ruiz. Hola, Joaquín, què tal?
Hola, bon dia, buenos días.
Què t'ha semblat veure els estudis tal com estan ara?
Pues como si hubiera habido pasado la aviación por Irak, igual, ¿no? Está completamente... Pero bueno, está desalojado, por decirlo de alguna forma. Han entrado los antidisturbios, nos han echado los ocupas. Va a ser para bien, o sea que perfecto. Todo que sea avanzar y mejorar está justificado. Ahora, lo ves así da pena porque yo también lo he visto mucho más desnudo que ahora, ¿no? Sin hueveras por el techo y sin cristales, pero bueno, pensemos que es para bien. Nos quedará siempre el recuerdo de este despacho y de esta aula de amigos y de radio y de muchas horas.
¿Crees que tendríamos que invitar más a la población a que subieran aquí para ver, por ejemplo, el salto cualitativo que se ha dado, ¿no? De cómo está ahora a lo que se ha llegado? Es lo que hemos dicho al empezar, el atreverse a soñar a veces trae estos cambios.
Sí, lo que pasa es que lo que realmente les produciría shock o un efecto especial es ver dónde empezamos realmente, en la casa de Josep, que creo que vendrá por aquí, aunque está en Canarias, estaba de camino para acá, esperemos que llegue hoy, no va a llegar, bueno, va a ser una lástima, porque realmente la radio empezó en lo que es hoy su casa, su vivienda, ¿no? Y empezó pues con una caja de zapatos. La emisora era una caja de zapatos, de madera, pero el tamaño de una caja de zapatos, aquí había cuatro diodos y poco más, y con aquello empezamos a funcionar, un montón de gente que, bueno, lástima que no se nos pueda reunir a todos. Espero que poco a poco vayamos reuniéndolos y trayéndolos para acá. Hubo mucha gente al principio que empezó, que, bueno, por cuestiones de trabajo tuvo que dejarlo o de estudios. Y lo que realmente causará efecto es ver, si tuviéramos una fotografía, que tampoco teníamos esa visión, ¿no? Es decir, hagamos una fotografía de lo que era aquella habitación, que realmente la radio era una caja de zapatos en una mesa de cara a la pared, con el balcón a la izquierda, y cuando entraba estaba como castigado, ¿no?, hablar contra la pared, ¿no? Lo que más nos congratuló fue ver que realmente aquella caja de zapatos había movido a otra juventud, concretamente a los de Porrera, les incitó a hacer también radio, quería decir que estábamos haciendo algo que daba envidia a otra juventud. Eso realmente es algo que pues, te pone la carne de gallina, ¿no?, cuando lo recuerdas.
Si volvemos hacia atrás, Joaquín, ¿qué recuerdos guardas así como más entrañables de aquella época? ¿Por qué decidisteis montar una radio en vez de montar, yo que sea, un juego de petanca, por ejemplo, que también distraía y no traía tantos problemas?
Bueno, aquí me gustaría que hubiera la opinión de más gente, porque claro, yo lo que voy a darte es la opinión particular mía, ¿no? Todo esto empezó a funcionar cuando Antonio Will tenía la discoteca del Bar Sport. Y un día hablando allí abajo, podíamos hacer esto por el tema de la música y tal. Pues, ¿qué os parece? Una serie de gente que, bueno, si ahora los dijera, igual me dejaba alguno, entonces yo creo que será... Algún día haremos algún... Pues estaba Oren Sanz, estaba Josep, estaba el Perelló, el Chisco Perelló, en fin, una serie de gente que nos juntábamos a la discoteca y bueno, dijimos, ¿y por qué no? Y lo que más cabe destacar es la confianza que tuvo alguna parte, algún sector de, comercial de este pueblo en nosotros. Cuando comenzamos realmente, las falcas publicitarias eran todo producto de la imaginación, como dice ese que hace trucos de magia, ¿no? Y bueno, gente como el de la pollería y el... Es que yo para los nombres soy muy malo, el de la sastrería de enfrente, es que no me acuerdo, ya te diría, te lo diré. Quizá haremos un programa en que los nombremos a todos. Decidieron pagar una publicidad que no sentían nunca. O sea, confiaban en nosotros, era una cantidad, eran 1.000 pesetas al mes. Y se les cobraba religiosamente, eso sí, no fallábamos, porque el dinero era imprescindible. Hicimos muchísimos socios de nombre que no de cuenta, con lo cual luego fue prácticamente imposible por falta de medios de cobrarlos a todos, pero hicimos un montón de socios. Fue quizá un momento en que la radio tenía más socios porque nos dedicamos a salir a la calle y hacer socio a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que luego después cobrar no cobrábamos, evidentemente, pero lo más destacable es que aquella gente confió en nosotros, nos daba sus 1.000 pesetas, juntábamos 15, 16, 17 mil pesetas en aquella época, eran muy importantes, porque serían para comprar ese diodo, ese micrófono, esos auriculares con los cuales empezamos a funcionar y que realmente lo hacíamos pues por divertirnos y si de paso pues alguien se beneficiaba de ello, pues mucho mejor, ¿no? Era una experiencia agradable venir, éramos un grupo, éramos una familia prácticamente, hubo mucha gente que hizo programas que luego después dejó de hacerlos, pero que realmente lo triste es no haber dejado digamos un recuerdo histórico de eso guardado en cinta, porque tampoco teníamos dónde grabarlo ni nada de todo esto, ¿no?
Para volvernos a situar, ¿de qué año estamos hablando que empezasteis con esto de la caja de zapatos que dices tú?
Del 1987.
Que a pesar de vivir en un sitio seco, ya ha llovido, ¿no?, desde entonces.
Sí, sí, ha llovido. Bueno, enseguida surgieron las dudas legales, ¿no? Oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos legales? ¿Vendrán? ¿Nos meterán en la cárcel? Claro, eran tiempos en que no teníamos muy claro, por la edad que teníamos, no teníamos muy claro ni no teníamos ninguna experiencia sobre este tema, qué podía pasar. Por eso recurrimos a gente que ya había hecho radio antiguamente en Falset, existió una emisora de radio Falset, como fue Selma y una serie de gente que nos explicaron por sus experiencias. Y a raíz de ahí, pues la cosa fue mucho mejor. Hablamos con el ayuntamiento, ese hermano se introdujo entonces en lo que es hoy en día EMUC. Y bueno, ahí empezó la cosa. Ahí empezamos a intentar legalizar de alguna forma el que no viniera la Guardia Civil un día y nos metiera mano por algún lado, ¿no?
A partir de este momento, ¿las instituciones se implicaron en vuestra radio? ¿O os llovió alguna subvención o una ayuda, aunque solo fuera algo para arrancar, que se dice?
No, la única inyección económica la conseguimos a base de presentar un programa a un concurso, se ganó y entonces cayeron 800.000 pesetas, creo que recordar que fueron, de premio, y esa fue una inyección tremenda. Eso y la constancia y la fe de la gente que desde los comercios confió en nosotros y pagaba religiosamente esperando que algún día saliera su falca, ¿no?, diciendo lo que fuera, pero que hablara de ellos, y que cada mes les iban cayendo por sus 1.000 pesetillas con las cuales nosotros íbamos haciendo. Evidentemente aquí no cobraba nadie. Evidentemente no queríamos cobrar, lo que queríamos era venir, hacer un programa de radio, que nos escuchara nuestra madre, nuestra hermana, nuestra novia y los amigos, decir, hey, qué chulos somos, que estamos aquí y somos capaces de hablar con un micrófono y no cortarnos, ¿no? Y eso fue una cosa que se fue extendiendo, bueno, y en la realidad que hubo gente que gracias a eso pues ha conseguido un puesto de trabajo, que realmente eso es pues bastante bonito de recordar, ¿no?
¿Tú, Joaquín, recuerdas algún programa o algún espacio de los que hacías tú? ¿Puedes decirnos algún título?
Sí, bueno, yo he hecho varios. Al principio de los principios me acuerdo que Galdric, Muntané y yo hacíamos un programa en que nos inventábamos todos. Es decir, cogíamos una canción de Dire Street o una canción de U2, en aquella época empezaba. Cualquier grupo Pink Floyd. Y poníamos la música y nos inventábamos lo que era, estábamos diciendo lo que era la letra siendo mentira, o sea, nos estamos inventando que eso era, pero bueno, era el efecto, ¿no? Seguramente que aquel que lo escuchaba alucinaría, se imaginaría aquella historia que le contábamos con el fondo musical de Pink Floyd y bueno, pues era interesante. Además, también nos hacía que nuestra imaginación funcionara mucho más en esos programas. Me acuerdo un programa muy bueno de Rafael Llevaría, que era Bandechochos, hablando de la nuclear de Vandellós. Tremendo, lástima que dejó de hacerlo, porque me acuerdo que era un programa de los pocos que se han hecho en Radio Falset en plan humorístico, porque normalmente los otros programas eran, el nuestro parecía serio, aunque no lo era, pero parecía serio porque no lo inventamos. Pero el de él realmente era muy bueno y la lástima es que dejó de hacerlo, ¿no?
Ha sido curioso esto cuando has explicado lo de las traducciones de las canciones. ¿Cómo no se nos ocurrió también montar una academia de idiomas? Ya puestos a imaginar, pues ya lo hacemos todo y cobramos más, ¿no? Pero yo creo que lo habríais hecho si os animáis.
Sí, seguramente hubiéramos conseguido. Lo que sí que lo más complicado que tuvimos fue el estar aquí donde estamos hoy en día, ¿no? Dentro de aquellos principios, el tener una sede, o sea, era complicado que alguien del pueblo dejara su casa para que la invadieran, pues una juventud de 15, 17, algunos más mayores, como evidentemente era yo, y dejarla a su libre albedrío. Es más, cuando nos la dejaron, fíjate lo que llegamos a hacer. Hemos tirado paredes al suelo, hemos abierto cristaleras, hemos cambiado completamente. Sí que es cierto que nos comprometimos a, una vez que lo dejáramos, y no sé si nos lo exigirán ahora, devolveríamos el piso en las condiciones que estaba. Creo que afortunadamente los dueños tampoco se acuerdan cómo estaba, con lo cual será más fácil abandonar este lugar, ¿no?
Porque tú ya has vivido un traslado, ¿no? Desde aquella primera emisora que empezasteis en una habitación de cara a la pared, como os he explicado. Cuando pasasteis a este nuevo piso, ya os debió parecer esto que era jauja o algo parecido.
Esto era pues como cuando conseguía uno de joven un local para hacer los guateques. Pues igual, ¿no? Es decir, estamos en la calle con el tocadiscos o hemos conseguido el garaje del papá de Manolo para que nos lo deje. Pues igual, ¿no? No tuvimos que sufrir mucho porque el traslado no fue muy costoso. Cogimos la caja de zapatos, la moqueta y lo que teníamos puesto, el polisplan blanco que teníamos puesto en el techo, y en media hora se trajo para acá. Hubo gente que evidentemente en todos los traslados y en todo lo que se ha construido ha participado más de lleno. Yo me ha tocado quizá una parte más administrativa, por decirlo de alguna forma. La gente que estaba más en el pueblo, yo trabajaba fuera, pues ha sido las que han tenido que hacer el traslado, arreglar lo que es la habitación, las aulas, colocar la antena en la montaña, ha sido una obra tremenda, construir. Hay mucha gente ahí que bueno, están en anonimato y que convendría, ¿no?, de traerlos y que fueran comentando cómo fue su experiencia. Mi experiencia fue más bien administrativa, es decir, yo me encargué de la publicidad al principio, luego de la parte más dura, que es la de policía del local. Es decir, vigilar que no se hicieran muchos estragos aquí y tal, porque era normal que la gente venía a divertirse y bueno, pues hemos tenido épocas en que la media edad estaba rondando los 14, 15 años, con lo cual es difícil de decir, bueno, a ver, seamos jóvenes pero a la vez seamos formales, eso es difícil, ¿no? Lo principal es que la juventud siga viniendo, eso pienso que es importante porque mientras viene aquí hace cosas, la mente le funciona y deja de hacer otras muchas que quizás le son peores que venir aquí, ¿no?
De todas formas, hoy podemos hacer un llamamiento a toda esta gente anónima que has dicho que colaboraron en montar las antenas, en hacer cosas. Y no sé, es un momento ahora, yo te cedo el micro y tú haces el llamamiento para que vengan a hacernos compañía, que nos expliquen, nos cuenten todos estos principios para poder valorar bien lo que tenemos ahora. Porque claro, esto no ha surgido de la nada, es evidente. Te cedo el micro y tú haces este llamamiento.
Sí, bueno, yo pienso que la juventud, que siempre tiene muchas cosas que decir, porque son la juventud en un momento que son jóvenes los más informales, no es cierta la palabra, es los que ven más defectos en la sociedad y quieren cambiarla, aunque no sean defectos, cambiarla de forma. Pienso que la radio es un buen medio, es decir, aparte de que últimamente pues tenemos un montón de diversidad de nacionalidades, por decirlo de una forma, pienso que la radio tienes la facultad de poder hablar ante mucha gente y además incluso de que te dejen hablar sin interrumpirte, porque si tú no das línea, pues estás hablando y dices lo que quieres, ¿no? Entonces pienso que aparte de ser un sitio que te abre la mente hacia nuevos horizontes, te hace conocer gente, te hace mezclarte, te hace comprender mucho mejor a que tienes enfrente de ti porque te relacionas con él, pues pienso que es una forma de decir lo que se piensa ante muchísima gente y pienso que se debe utilizar más de lo que se está utilizando últimamente porque quizá otros campos están comiéndole terreno a la creatividad y conviene que se venga a la radio.
Muy bien, Joaquín, muchas gracias. Bueno, tú ahora estás viviendo otro traslado. ¿Cómo lo has visto, este salto que hemos hecho hacia adelante, supongo, que debes ver?
Bueno, este ha sido un paso gigantesco, porque claro, esto es una progresión geométrica, ¿no? Nosotros el cambio que hicimos fue ligero, pero aquí la entrada de internet, el hecho de haber conseguido pues una agilidad económica a base de la publicidad, el hecho de que la gente comercialmente tenga fe y confianza en nosotros, de saber que su dinero va a producirle un beneficio, eso nos beneficia a la radio porque conseguimos más cantidad de ingresos, con lo cual podemos hacer muchas más cosas. ¿Por qué? Porque tenemos una mezcla que es importante, que es una parte que podemos conseguirla mediante dinero y otra que se está consiguiendo mediante voluntad. Esa parte que no ha fallado nunca, que es la voluntad, es lo más importante de una empresa, ¿no? O sea, pienso que mientras haya voluntad, la radio no va a dejar de funcionar. Era impensable hace 17, 18 años que una radio que funcionaba 24 horas al día por una gente que estaba sin cobrar, por una juventud, se pudiera mantener día tras día 365 días al año. Esto lo hemos conseguido, aunque hoy en día dejáramos de funcionar, hemos conseguido algo realmente muy importante y que pocas empresas consiguen, justamente porque carecen de eso, de las ganas de hacer las cosas voluntariamente, ¿no?
Muchas gracias, Joaquín. Te invitamos a que nos acompañes toda la mañana y así te iremos preguntando cosas. Bueno, el tiempo que tú puedas disponer. I ara li cedeixo la paraula al Jordi Soldevila perquè em sembla que té una altra convidada d'excepció.
Una convidada molt especial perquè fins ara hem estat parlant de la ràdio des de dins, o sigui, la gent que va començar a muntar la ràdio, que està fent ràdio, amb qui continuem parlant després, amb la gent dels Nice Dreams, un programa que no funciona però que va funcionar en uns quants anys. Però ara tenim la Fina, que diguéssim que ens ha estat aguantant, si es pot dir, uns quants anys, sí o no?
Sí, 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 molt. Però bé, vull dir, una cosa que ara jo trobo una mica a faltar, perquè les pujades i baixades, les corrides, el soroll, però bueno, molt bé, molt bé. Vull dir, una cosa bé, uns programes molt bonics, vull dir, ha sigut una cosa que s'ha fet, doncs, és el que diu el Joaquín, fa molt temps, gent més jove, gent més gran, vull dir, el Josep va començar, no sé si tenia 13 o 14 anys, vull dir, bé, una cosa bé. Una cosa.
Quantes vegades hauria sortit a l'escala a remetre la joventut allò? Perquè a altes hores de la nit pujaven sí, les escales corrent vegada, o les baixaven.
Però, bueno, sí? Alguna vegada, però, bueno,
però poques,
és una cosa,
no?
Sí, es pot poques. Aguantar. Hi ha haver uns moments doncs, que es van portar ja una mica més bé. Vull dir,
era bueno, segons l'època, coneixement...
però vull dir, sí, no, en concret no, no res de l'altre món. Ni, és una cosa que els joves doncs, podien, tenien que anar a algun lloc i aquí doncs, tenien el seu punt doncs, d'anar.
Per tant,
que diu Joaquín, que molt bé.
Ni que us molestessin una miqueta, ho donàveu per sí, ben empleat.
Sí, sí, per ben empleat, perquè et dic ara, no sé, les pujades i baixades i la ràdio, pues, se troba una mica faltant.
I ara què fareu amb aquesta soledat? Haureu de llogar aquesta pis amb algú, no
això,
sé?
Això ho anàvem ja.
Posa uns quants ocupes, ni que sí. Siguin nòmina de l'Ajuntament.
Ocupes no gaire, no gaires, però bueno.
Algo que doni ambient a l'escala, sí. Perquè si no us trobareu molt sols tots.
Sí, però bueno, mira, són coses que... molt bé.
Moltes gràcies per parlar i per aguantar-nos tots aquests anys. La Fina ha parlat de pujar les escales, 54 escalons, i que voldria tornar a parlar amb la gent dels Nice Dreams si les heu pujat moltes vegades.
Moltes, i carregats amb una bossa que almenys pesava uns 30 o 40 quilos plena de discos i cintes, i algun CD que començaven a aparèixer els CDs. Però molts discos, molt vinil.
Què recordeu de Nice Dreams?
Home, sobretot la feina que donava, perquè preparar un programa com aquest, que era un programa bastant currat, potser havíem d'estar dos o tres dies tancats aquí a la ràdio preparant el programa per després un parell d'hores de programa, però fem informació de tot arreu, revistes, altres ràdios també, una mica de tot, i clar, havíem de fer un bon curro, però que bueno, fèiem també el que deia Joaquín, no? Doncs aquesta voluntat de fer les coses doncs, també és el que pot més.
Perquè, Manu, tu has anat continuant. Tu recordes el primer programa? Ara estàs a l'SM i vas fer els 15 de Ràdio Falset. Sí. Quan vas començar?
A començament de tot, també fa uns 15 anys o així, veníem aquí i gravàvem hores de música, i perquè va començar llavors quan les 24 hores de música. No? Sí, sí, molt abans d'internet. Havien de vindre nosaltres també, veníem tots els dies aquí, i venim per parelles i cada un portava la música que tenia a casa, no? I anàvem gravant, doncs, gravàvem amb cintes de vídeo, llavors vam començar a comprar uns vídeos per gravar música allí, perquè durava moltes més hores amb aquelles cintes, i gravàvem hores i hores de música, i això va ser el primer que vam començar a fer, no? I anàvem presentant les cançons i això, no? És el primer que vam fer aquí. Bueno, i després vaig continuar, doncs...
Vam fer un que es deia Spirit Walker, que tu també venies, amb el Carlos Brull...
No me'n recordo ja, sí. Tot això ja no me'n recordo, no sé.
Sí, sí.
Vam fer de tot, cada any anàvem canviant de programa.
Víctor.
El Víctor és veritat, sí. Estic Víctor de Prodei també, sí.
Sí, sí. La primera vegada que vaig anar a la ràdio va ser al local anterior, que feia un programa de música al Raül Serra, el Raül Serra i el Joan, hòstia, no recordo com es diu, i allò em va treure, no? I a partir d'allí, doncs, bueno, vam anar venint per aquí, venies, veies les coses, t'agradava i a poc t'hi vas anar involucrant i venies, passaves aquí hores i hores, sorties de treballar, venies aquí dalt amb la bossa, emprenyaves el que estava fent programes, una mica, perquè fes soroll, però bé, molt sa, era molt sa, jo trobo que era molt sa.
Sí, era això, era per l'amor a la música també, perquè també el que deia que quan van començar allí a l'altre, al primer local de tots, me'n recordo que també hi havia l'Àlex i el Gerard Ferrer, també que feien programes de música, i era això, no?, que atreia l'atenció i que, hòstia, aquests estan ficant música, parlos, està escoltant la gent, no?, i dic, hòstia, això està molt bé, no?, i tot això, doncs, clar, els amics atreia els amics, no?
Sí, sí, els petits estalvis que podies reunir una setmana, anaves, et compraves un disco i pujaves aquí perquè la gent l'escoltés, sí, sí, sí. I saps, pues vam dir, jo us dono aquesta primícia, no?
Yo recuerdo que lo más curioso que nos ocurrió cuando llegamos a este local fue que llegamos y bueno, pues fantástico todo, bueno, esta pared hay que tirarla al suelo, que cubrir el techo de huevos, pero ya, claro, ya que cambiamos de local, cambiamos de emisora, ¿no? Vamos a cambiar la caja de zapatos por una caja un poquito más grande, una caja de herramientas, ¿no? Y la cambiamos y venga, como teníamos ganas de salir y que llegara lo más lejos posible, pues darle caña, a ver si esto llega, porque hicimos unas rutas por la Vileya y tal y cual, a ver dónde se oye, aquí no, ¡guau, qué cachondeo! Claro, automáticamente las montañas hacían de barrera, ¿no? Entonces le dimos tanta caña que en seco empezaron a llamarnos a la puerta, oiga, ¿qué habéis hecho? Que no vemos nadie la televisión. ¿Cómo? Si nosotros no hemos enchufado la televisión, nosotros no tenemos una emisora de radio, pues aquí no se ve la televisión. En cuanto vosotros venís, se acaba la televisión. ¡Puf! ¿Y ahora qué hacemos? Esa fue la incógnita, ¿no? Entonces hubo que recurrir a los técnicos de verdad, como era Selma y tal y cual, y que nos hiciera, pues, digamos, un reductor de matachinches de estos que dejaba a todo el mundo la pantalla en blanco y negro, el otro no la veía. Le decíamos, hombre, bájese usted el televisor a la cuartela, que igual lo ve bien, pero claro, eso no les era muy rentable, ¿no? Entonces decidimos al final poner un aparatito, que bueno, ahora está todo más sofisticado, y por fin pudieron ver la televisión, pero no solamente los del bloque, los de al lado también, ¿eh? Los de la otra calle, o sea, la potencia que teníamos realmente era buena. Los programas llegaban hasta donde llegaba, pero la potencia era estupenda.
És graciós tot això que conta el Joaquim. Valdria la pena que la gent que està sentint aquesta emissió d'avui de ràdio s'apropessi als antics estudis de Ràdio Falset, perquè podríeu veure de prop a tots els nostàlgics d'aquesta ràdio. Com ara mateix, Jordi, qui acaba d'arribar?
Bueno, tenim amb nosaltres l'Anna Massip, que he de confessar que aquesta mini entrevista em fa molta il·lusió, perquè en els meus inicis va ser en un curset que va organitzar Ràdio Falset, i quan vam acabar l'Anna Massip, o un dia que estàvem fent una pràctica, si vols dir així, l'Anna Massip estava fent l'informatiu i a mi em vas entrevistar i, clar, és tornar a això, l'Anna no està a Ràdio Falset.
Ara s'han canviat els papers, eh?
Més o menys. Tu estàs a la Casa Gran, això també s'ha de dir. Què recordes dels informatius de Ràdio Falset?
Uf, és que ja fa 15 anys, eh? Vull dir que... Bueno, van ser els meus inicis, va ser allò del trencar una mica la por, perdre la por al micròfon i començar, doncs, bueno, clar, amb 18 anys, doncs, encara ets molt jove i, clar, no ets, a més fèiem informatiu amb el Jordi Perelló, me'n recordo que també encara hi havia el Javi Rull, l'Albert Cots de tècnic, i, bueno, ja també va vindre el Joan Borràs, clar, era el començament, i, bueno, pues, recordo, pues, fantàstic, no?, el començament, molt bé, molt bé. Allò pujar els divendres a la nit, perquè clar, jo estudiava a Barcelona, quan arribàvem preparàvem tot, les fotocòpies que ens passaven del Consell, bueno, i amb no res, a mitja tarda muntàvem un informatiu d'una hora i sortia, bueno, el que sortia, perquè clar, amb els mitjans que teníem i una mica sobre la marxa. Molt bé, molt bé, recordo allò, els temps molt bé.
Una de les coses que m'agrada del fet que haguis vingut és destacar doncs, que aquí a Ràdio Falset hi ha gent que s'ha pogut situar al món laboral dels mitjans, com ara tu, però també hi ha, des de l'apartat tècnic, també hi ha gent que des d'aquí a Ràdio Falset doncs, ha arribat als mitjans, al món laboral, tan difícil com és el dels mitjans de comunicació. Tu et va servir l'experiència de Ràdio Falset?
I tant, molt, molt, sí, sí. I et dic que va ser el començament al perdre la por al micròfon, començar a fer les entrevistes, pues era la pràctica de redactar, no? Llavors a la universitat et servia ja... O sigui, tots els treballs ja els teníem fets nosaltres, perquè clar, ja era... Nosaltres fèiem això, l'informatiu en directe, l'Àlex Cazorla també venia, eh, Àlex?
Sí, sí. Fa molts anys d'això ja, eh?
Sí, sí. Però recordo que molt, molt bé, fantàstic, sí, sí.
I què has sentit ara l'entrar aquí en aquest pis i veure tal com ha quedat, però bueno, amb vistes a fer el salt endavant?
Home, doncs m'ha portat allò, el record, tornar 15 anys enrere. Primer pujar les escales, que feia molts anys que no les pujava, i arribes aquí, doncs has de descansar una mica, perquè dius... Però i llavors veure les oueres a dalt al sostre, recordar doncs, això, el terra fet pols, la taula, els micròfons que encara me'n recordo penjant, que anaven d'una banda a l'altra, ara no se sent, ara se sent... Records allò del començament, no? Molt bé. Sí, sí.
És entranyable, no? Suposo, sí. Veure aquestes instal·lacions. Veig que has vingut amb el teu nen, és el teu nen, no? El que et saluda des del... Ah, és una nena, sí, és que és guapíssima. T'està saludant des de control i bueno, i valdria la pena que li fessis una foto perquè recordés, allà on se va començar, on va començar la seva mare i que el dia de demà li puguis ensenyar...
A veure si ella també continua, no? Sí, sí.
Hem parlat fa un moment amb l'Àlex i tornem perquè abans el començament el Joaquín ha fet referència a la publicitat i si hi ha l'home de la publicitat de Radio Falset és Àlex Cazorla.
Bueno, sí, jo fa ja, bueno, des de l'any 87 també que vaig començar la ràdio, no vaig ser dels fundadors de l'emissora, però un bon dia estava fent un treball de col·legi, aquí vaig a la passada quartera, i el Galdric, un taner que ha arribat ara, el tenim aquí, i va ser el que em va fitxar per la ràdio, no? El que em va dir, escolta, què feu aquí a la quartera? Dic, no, estem fent un treball pel col·legi. Diu, que voleu pujar a explicar-ho a la ràdio? Dic, bueno, va, anem. Vam arribar a la capsa de sabates que deia el Joaquín, que, bueno, era impressionant, eh? Vull dir, clar, amb 12 anyets, amb 12 anys era allí, i clar, només que veiessis dos micros i un mescladoret per petit que fos, doncs ja al·lucinaves, no? I, bueno, què explica, què feu, tal? Bueno, doncs allà explicant el que fem. Llavors, en aquella emissora ja vaig començar a fer alguns programes musicals i tal, i va haver el canvi d'emissora cap aquí. Però clar, impactava la caixa de sabates, quan es va vindre cap aquí això també impactava molt, perquè era igual que ara veiem el nou local, guapíssim, doncs aquest veiem el mateix, no? Clar, allí hi havia control locutori a la mateixa sala. Aquí vam passar d'un control locutori a la mateixa habitació a un locutori independent i dos estudis. Clar, amb vidrieres i tal, dius, bueno, dic, això sembla les ràdios que veiem per la tele, no?
Es veia professional, eh?
Sí, sí, es veia professional. I, bueno, llavors, doncs, aquí també hi va haver època, a part de la publicitat, doncs, vaig anar fent, doncs, ja més programes, vaig fer, doncs, esportius, informatius, musicals. El que em va impactar bastant va ser un concurs que es feia, que es deia Pel Broc Gros, que era un programa que s'emetia des de... Bueno, arribem, doncs, fins a la Terra Alta, Priorat i Ribera d'Ebre, no cobrim... Abans cobríem Falset, Mercè i Capçanes i poca cosa més. I clar, amb un concurs d'una hora que tingués el Josep Ortí a la part tècnica, boig, despenjant els telèfons, perquè teníem dues línies de telèfon, vaig tindre 60 trucades en una hora, clar, el Josep Ortí li sonava un telèfon, despenjava. Jo rebia la trucada i estava sonant l'altra línia ja. Quan s'ocupava l'altra línia, penjàvem l'altra i bueno, era un no parar, no? I era un programa que patrocinava doncs, la Ferreteria Martí. Aviam, hi havia premis importants, en aquella època doncs, et regalaven un taladro que valia 10.000 peles o així, no? Estava valorat amb 10.000 peles el regal, no? I per això fa doncs, que tinguis trucades. I a part d'això, doncs, també, bueno, el que deia, el diumenge a la nit un programa esportiu, el Fora de Joc, i bueno, diversos programes. I actualment doncs, em dedico al que dius tu, al tema de la publicitat.
Que és important.
Sí, és important perquè la emissora pugui funcionar a nivell econòmic. Jo faig una crida si algú si algú fa publicitat a la ràdio, ja ho saben, eh?
Fíjate si es importante que si tenemos imaginación que nos inventamos todo tipo de estadísticas. Es decir, cuando íbamos a contratar publicidad, íbamos con un índice de audiencia en toda la comarca. Decíamos entre las 7 y las 9 de la noche en la Vilella oyen la radio 3 niños, 4 mujeres casadas, 2 solteras y un abuelo. Íbamos con toda esa cantidad de números que tú decías, joder, esta gente realmente son profesionales, porque como mínimo en número llevábamos, eran unas estadísticas tremendas, mejores que las del gobierno de hoy en día, yo creo.
Gràcies, Joaquín. Jordi, un altre nostàlgic, no?
Sí, el Galdric Muntaner, que s'ho està mirant.
Molt nostàlgic, eh? Molt nostàlgic, m'ho estic mirant. Sí, perquè això ho tinc a les meves mans, tot això. El techo, les parets, les obres, el canvi de local d'allà a aquí, i m'alegra que s'hagi... vagi a marxar cap allà i millori, no? Això és indiscutible. I mira, estic tremolant i tot. I això que he tingut el micro al davant i he fet programes i estic tremolant i tot. Del sentiment que tinc de la ràdio, no?
Què has pensat al moment d'entrar i veure aquesta... Bueno, aquesta... Anava a dir devastació, però no és així. És... No, però què has sentit al moment d'obrir la porta?
Enyorança. Molta enyorança del que és en si la ràdio. Les lluites que hem tingut, perquè és que si mirem la història atrás, van ser 4 amics que es van trobar, que jo no hi era, eh? 4 amics que es van trobar allí, que segurament anaven una miqueta carregades de cafè, eh? I van dir, muntem això. I van buscar 4 entre cometes, el germà gran, l'amic més gran, que tenia potser una miqueta més de poder adquisitiu econòmic mínim, no? Però vull dir que es podia bellugar millor i mira, va començar a remenar i va començar així. Se va començar remenant primer per l'antiga ràdio que hi va haver l'any 50 no sé quan, a veure què és el que es podia aprofitar d'allò. Tomat, clar, no es podia aprofitar res d'allò, no? Només me penso que l'únic que s'ha conservat és una mica l'anagrama, una mica. El que és la torre, poqueta cosa més, però bueno, tot és un inici, no? I que també jo crec que també s'hauria de comptar amb aquella gent que hi va haver llavors, Perquè allí va començar la cosa. Van estar pocs anys, potser, però nosaltres vam anar recorrent aquella gent. Jo me'n recordo de l'època que vam anar a buscar el Selma, que tots ho podrem... Que dèiem, home, aquest home, quin rotllo es mos fot, perquè és així mateix, Però nosaltres allí, a peu dur, Estàvem convençuts del que volíem fer i tinguem en compte que a aquest home li hem d'agrair molt, Perquè el que és la infraestructura, el que és la part de la lletra de la ràdio, les bases, tot això li devem amb ell. Tot i que mos pesés que mos deia, aquest home, quin... Perquè nosaltres buscàvem el dia a dia, no? Buscàvem, la passàvem-ho bé, i ell buscava la profunditat d'allò, perquè era molt més gran que nosaltres, claro. I ja venia d'una altra ràdio que havia, en poc temps havia mig desaparegut. Clar, ell, jo conto que amb això potser estava una mica refrenat amb aquestes coses, no? Però jo crec que li devem amb ell la part teòrica de la ràdio, les lleis, els càstigs, entre cometes, no? Tot això li devem amb ell. I inclús l'associació Amics de la Ràdio, claro.
Ni que haguis dit això dels rotllos, perdó, suposo que ho dius des del carinyo, no? Amb aquest senyor, no? Perquè
amb tot el carinyo del món. Amb tot el carinyo
sense ell potser hauria sigut més difícil arrencar. No dic que no ho féssiu, però us hauria costat més.
No mos ho va dir que no ho féssim. El que passa és que...
Perdona, no m'has interpretat bé.
digues.
No, dic que, vull dir, suposo que sense ell també hauríeu arrencat, però amb ell va ser molt més fàcil, suposo.
Home, jo penso que ell va ser la part legal de tot això, perquè si no hagués sigut per ell no sé si hauríem entrat a l'EMUC, per començar. L'EMUC llavors era una part legalitat legal de tindre una emissora municipal, no? Me penso que no es donaven ni freqüències, vull dir, ja no hi havia àmbit. Ell, com que era el fundador de l'EMUC, de les emissores municipals de Catalunya, havia sigut fundador, doncs mira, entraven per la porta gran. I jo crec que amb ell hi devem molt a la ràdio, molt, però per no dir tot. Nosaltres vam posar la il·lusió i l'alegria i les ganes de fer les coses, però ell va posar el seny.
L'empenta a la joventut la posàveu altres,
sí,
però
ell,
calia
esme. I ell va posar el seny, exacte, perquè, bueno, és el que et deia abans, les normes de comportament, perquè és que, bueno, això era com una família, no? Aquí hi havia gent que es portava bé, gent que es portava malament, com al carrer, no? I, bueno, s'havien de posar les bases, uns deures, uns drets, uns... I ell va posar tots els punts, i nosaltres anant-li seguint la corrent, no? Vull dir, vull dir, és així mateix.
Va ser el solament de lo que és ara la ràdio, doncs. Una part del solament.
Jo crec que sí.
Doncs, bueno, no mos dolgui,
La part de lletra, diria jo. La part de lletra de la ràdio, no? I suposo que en Cabal el que també va portar molt va ser que hi va haver gent que es va... Ja més endavant, no? Quan això funcionava, que hi va haver gent que es va tirar, com deia l'Anna Massip, que es va tirar al món professional de tot això, que, si no recordo malament, hi ha 3 o 4 o 5, no?, que s'hi dediquen a això. Aquests van portar la part del guió, el programa, la part de les, me'n recordo, els fulls minutats, que no sabíem ni què era al principi, tot amb segons, vull dir, una cosa que, bueno, pues tot això és teòric i, mira, és nostàlgic ara, no? És nostàlgic.
En l'entonació de veu ja se't nota que estàs nostàlgic de tot aquell temps. El Jordi em sembla que...
Ah, si em permets, jo sí, estic veient que algú està emocionat, és el Josep Ortí, que tinc al meu costat. No, Josep, no em miris així perquè...
Te miro.
És que Josep era així,
Sí, sí. És com dir-ho Galdric.
Ara que no m'ho sent ningú, us diré que el Josep li brilla en els ulls.
Sí, sí.
Era jo. El Josep no existia tot. Sí. El Josep era... Quants anys tenia? Què podia tindre? 9 anys que pujava per aquí?
12 justets.
Pot ser menys i tot. O
menys i tot, sí.
Perquè, com que vivia a baix, a tota hora era aquí. Petitet com un cucú. Com un cuquet per aquí rondant. Sí.
I això que diu ell és veritat, perquè abans, recordo quan estàvem aquí, que fèiem emissió de matí i de tarda. I hi havia una franja que no sé si era de 2 a 3, una cosa així. Nosaltres quan acabàvem, tancàvem l'emissora i tornàvem a engegar en Cabat. No és com ara, que sempre estem. Pues a mi se'm va acudir dir, cony, jo vinc aquí baix. Dic, mira, pujo 4 discos i no cal que paguem aquesta hora, deixem engegat i ho poso música. Ah, bueno, vale, fes el que vulguis. I vam començar així. Van començar així, a part de que quan van vindre cap aquí, que bueno, ja és el que diu el Galdric, que era baix, passava alguna cosa, per dalt jo cada dia era per aquí. quan un feia una cosa, en feia una altra i jo sempre estava per aquí al mig.
Malalt
i tot estaves
aquí.
Sí, sí.
Estan dient que inclús malalt pujava sí, aquí sí. A la ràdio.
Sí, i és el que deien ells de l'emissora vella, també me'n recordo de... Vaig pujar potser dos cops, que va ser allò, veure el Josmi per l'Idal, una vegada cridant i tot, perquè li, mentre feia el programa li havia marxat la llum, cridant contra els defecs, i bueno, no sé què, el típic que li agafava el Josmi.
És que abans del telèfon mòbil, quan parla de la temporada aquesta del 87, no existia.
No.
Llavors, clar, quan fèiem el programa des de la ràdio, el Josmi feia un musical, jo en feia un altre i tal, i la gent et demanava cançons des de baix a la plaça de la Quartera. O sigui, et cridava i et deia, fica'm la cançó tal que li dedico no sé qui, i tu venga. Doncs ficava les cançons que demanàvem des del balcó a baix a la Quartera.
Era el fil directe.
Passava molta gent perquè fèiem ràdio des d'allí.
Sí, sí.
I a l'hora del programa, com que era en directe, tothom passava per la Quartera i volia dedicar la seva cançó.
Sí, sí. I és això que diu, no? I, bueno, anècdotes aquí, com tot, suposo que mils. Vull dir, hem fet moltes animalades, perquè jo recordo que n'han fet moltes, perquè moltes vegades el resum és dir ojo les animalades que hem arribat a fer, perquè això no ho fas ni cobrant, perquè és així. I jo recordo també de coses que és així, una vegada que va vindre, quan havia el president Pujol, que van inaugurar la carretera a Gratallops, i després van fer alguna cosa a l'Enologia. Nosaltres aquell dia mos havíem de muntar a mòbil. I mos la vam muntar, però vam acabar a les 5 del matí, me'n recordo, i a les 8 havíem d'estar aquí. Algú va proposar d'anar a buscar a veure, perquè si no, no ho aguantàvem. Quan teníem la mòbil solucionada, vinga, va, que només havíem d'arribar a l'institut, que el tenim aquí al costat. Anàvem provant tot el camí, vinga, que ara arribem, ara mos senten, i a la porta de l'institut, pum, allí se mos va perdre la connexió. Hòstia, no fotis ara, en aquesta hora. Va, a les 4 et dic, vam acabar a 4, 5 del matí, no me'n recordo per aquí, Josep, el Galdric també, tots per aquí tombant, allò... Era increïble, vull dir, que podíem estar fins a les 5, les 6 del matí aquí, per fer una mòbil, que al final te l'escoltes ara avui en dia perquè tenim talls, que recordo que ho fem amb emissores de 27, i clar, allí, si entens alguna cosa és de casualitat, però cony, nosaltres ho sentíem bé.
Era lo xulo que era ver el 4x4 aquel, con Radio Falset, emissora municipal, allí pintant la xapa, sí, això era una...
El 4 era d'Antonio Rensans, que això tenim fotos. Tenim fotos guardades d'aquestes.
Estan a la web, si no recordo malament.
Sí, pot ser. A la web penso que hi són. I inclús vam dir, clar, home, no li pintarem a son pare del Toni d'allò el cotxe amb esprai, com ho podem fer? Iron Fix pegat damunt. La fanyada han acabat de l'Iron Fix per treure-li i deixar-li bé la xapa, també. Però bueno, que són cosetes d'aquestes que, vull dir, tenen passat, com penso que han passat tots, han passat mils per aquí.
El Jordi Pujol se fue con una clara idea de que aquí había una emisora de profesionales, porque coche móvil, micrófonos, cámaras de vídeo, tenía de todo. O sea, que el tío se fue diciendo, joder, esta gente con lo poco que les damos, hay que ver lo bien que lo hacen funcionar.
Bueno, es que nos daban poco, realmente nos daban poco. Es que pero, no daban nada. Pero yo me acuerdo, pero yo me acuerdo de llevarnos, ir presentar a la Diputación de Barcelona, presentar 4 programas y llevarnos 3, y no nos dieron el cuarto porque les daba vergüenza.
Sí, pero bueno, es porque teníamos influencia en el jurado. No había más que uno y era nuestro.
No, tampoco. Sabes que no era así. Pero de con hecho, la poca profesionalidad que había, entre comillas, porque todos eran amateurs, todo. La calidad de ejecución que había era fatal. Lo que había es muchos medios personales, humanos. Sí.
Muchas ganas.
Y muchas ganas de hacer las cosas.
Muchas ganas de hacer cosas, sí, sí.
Y programas que auténticamente eran buenos. Lo que pasa es que por los medios pues salían como salían.
Allí se llevó, yo pienso que fue el premio, se lo llevó la originalidad más que los medios y la calidad del programa. O sea, fue la originalidad del programa lo que se llevó el premio, que era la única fuente de ingresos porque antes, así como las asociaciones reciben una cantidad del ayuntamiento, antes no había esta cantidad. Es decir, la radio en todos sus principios ha funcionado y sigue funcionando prácticamente por sus propios recursos, es decir... Somos una emisora municipal porque tenemos una frecuencia que evidentemente el ayuntamiento no la tiene cedida, pero afortunadamente, y algo que tienen que estar muy orgullosos toda la gente que está en la radio, que ha colaborado,
la
que
lucha
ha hecho programas,
que ha sido esto.
Que pienso que si algo tiene la radio, si se podría decir algo, es voluntad y constancia. Eso realmente es la esencia de la radio. Ha habido una voluntad por parte de algunas personas en unos campos y otras en otros, constante durante 17, 18 años de estar ahí día tras día, que es muy duro, porque claro... Llegan épocas de verano que te quieres ir de vacaciones y cómo arreglamos todo esto, porque claro, EMUC nos exigía una programación diaria. Entonces, claro, corrías el peligro de que si desaparecías de EMUC porque no cumplías lo que ellas te exigía, automáticamente sí que te quedabas fuera completamente descolocado, ¿no? Entonces, eso era un tema, y hoy en día también me imagino que es, porque claro, ¿cómo te vas de vacaciones?
hoy en día existe la replanteación de los programas, es decir, bueno, cortamos en agosto y empezamos en septiembre, es una gran ventaja esa.
Sí, pero tú la emisora antes... hoy en día no la paras, porque va sola.
Claro, y ya, bueno, los medios de hoy en día son bestiales y lo que nos prepara el futuro pues será algo tremendo. Porque,
yo
bueno,
me acuerdo del primer mezclador que compramos, que parecía un armario, ¿no? Que lo compramos con el dinero del premio de la Diputación, bueno, que ello fue sí, el caramelo mejor que nos podían haber dado, ¿eh?
Hemos entrado quizá en la radio detrás de algunas poblaciones como podían ser Radio Mora de Ebro, que estaba conjuntada con una emisora, digamos, privada y que recibía subvenciones, pero lo que sí que nadie puede negarnos es que somos punteros en tecnología y que Radio Falset, un pueblecito de 2.500, 3.000 habitantes, se ve desde cualquier parte del mundo, vía internet, se oyen los programas, y eso, a pesar de que hoy en día hay muchísimas emisoras locales, muchísimas, no, ni mucho menos, ni el 20% llevan el tiempo que llevamos nosotros, con el atenuante de que somos una emisora que ha subsistido económicamente gracias a sus propios medios, que eso es algo de resaltar, ¿entiendes? Y que además hemos sido punteros en entrar en internet, porque bueno, dentro de 4 días entrará todo el mundo, pero cuando entró Radio Falset realmente éramos de los primeros en entrar ahí.
I el que sí et puc assegurar, Joaquim, i a tots els que ens esteu escoltant, és que a Mora d'Ebre, que és una de les meves sortides naturals, tenint en compte que de Lloa doncs, ho tinc quasi més prop potser que Falset i per motius personals, doncs clar, Mora d'Ebre és un lloc que visito cada setmana un cop, dues vegades. Botigues, peluqueries, supermercats, tendes de roba. Entres i el primer que sento és Radio Falset. A Mora d'Ebre, jo no sé, Radio Mora, si té molta... Vull dir, no vull fer de menys a Radio Mora, però sí us puc garantir que tots els llocs comercials on vaig a comprar el que sigui, sento Radio Falset. Alguna cosa de voler dir, això?
Jo per Mora hi vaig bastant també pel tema aquest de la publicitat, a buscar publicitat per l'emissora i això, i passa això, Vull dir, vas a moltes botigues i entro i tenen Radio Falset posat. Això és veritat,
A mi, Rosa, si em permets, ens queden uns 5 minuts i no m'agradaria que sortíssim d'aquí sense que l'actual president, que d'aquí doncs, una mitja hora farà, espero que faci, doncs, parli institucionalment, doncs ara ens parli de la seva vessant més emocional a Radio Falset. Albert?
Home, no ho sé, jo crec que avui és el dia que toca recordar, de moment. Després ja parlarem de futur i tot això, d'aquí 2 anys farem 20 anys, jo crec que llavors serà un bon moment també per recordar, per fer història i tot això. Però no, avui, ja que deixàvem aquests estudis, pues la idea és recordar. Què recordo jo? Pues jo no sé, jo tota la vida he estat un d'aquests malalts de ràdio que diuen. No sé si ve provocat perquè a casa el tema dels antenes i tot això ja m'hi van mig col·locar. Pues jo abans d'entrar al que era Radio Falset, jo a casa m'havia muntat estar una ràdio. Jo i un altre amic, el Jordi Carreño, teníem una ràdio muntada als escorfes, que no se sentia ni del peix de baix, però bueno, pues... ja fèiem ràdio i a partir d'aquí va ser, hòstia, hi ha una ràdio, anem per allà, pues, a treure el cap per aquí, a veure si em volen deixar fer alguna cosa, perquè clar, tampoc gosaves demanar, vull fer un programa, no, per aquí, a veure que m'ho demanin, a veure... Allò per no demanar, vull fer un programa, no, a veure què em deixen fer, treure el cap per aquí... Recordo quan hi havia el Joan Borràs per aquí, ens vam conèixer, doncs, aquí a la ràdio.
Quina edat teníeu en aquell moment?
Pues... devia ser sobre els 12 anys, 12. 11, 12...
Que és quan entra la inquietud de fer coses diferents, no?
Sí, dius de sortir al carrer, per anar al tombar del carrer, pues, també tens ganes de fer coses. I a partir d'aquí, doncs, ja va ser quan vam dir, per què no fer un programa? I llavors amb el Sequiel i jo pues, vam començar a fer sardanes.
De fet, perdona.
El tema de les sardanes és una cosa molt... És el que tocava. Hi va haver una època que qui volia fer un programa, el primer que se li feia fer, perquè tothom volia fer de música. Música rock...
Havia de passar per les sardanes.
S'havien de fer les sardanes. I doncs amb el Sequiel vam estar 2 anys bons fent sardanes, cada diumenge al migdia.
Està bé. Perdona, és que... anava a preguntar alguna cosa, però m'heu fet riure amb això i ara he perdut el fil. Però el que sí veig que com a fil conductor de tots els que heu parlat, veterans, és que la ràdio sigui el vostre gran recer, no? Allò de dir, un cop tenim 11 o 12 anys que comencen les inquietuds, heu vingut a receres aquí i heu tingut una bona... se us va rebre bé, no? Sempre heu estat a gust aquí.
Sí, ha sigut més que una ràdio, ha sigut una entitat de dinamització juvenil o d'activitats.
Sí, perquè la veritat és que ara potser seria, no ho sé, no, tampoc, a veure, ja soc gran en comparació de bé que els crios d'11 o 12 anys, grans ja també, no? Però bé que impensable, no?, que pugin i viure la moguda que es va viure fa 15 anys aquí. Jo me'n recordo de fer l'informatiu i haver de trucar al Xavier Aragonès, cap de programes, i dir, escolta, és que m'estan muntant una festa aquí al costat, no puc fer res. Entrevistes en directe i un soroll amb aquí, que era impensable. Doncs pues bueno, allò tirava endavant. I ara mires professionalment i dius, és que era lo antiradiofònic, perquè entrevistes d'una hora i tirar una roda de premsa sencera, que això és que en cap ràdio, no? Però bueno, nosaltres sortíem així, no?
Avui dia solo fa Fidel Castro.
Són coses que ara es troben a faltar, perquè ojalà hi hagués gent, no?, que haguessi d'enfadar perquè fan soroll i tot això. Però bueno, suposo que és l'evolució de, diguem-ne, societat, sí, sí. O no sé de què, però...
Però són cicles i hem d'esperar un altre cop un canvi. Ahora
están entrando con 4 y 5 añitos, ¿eh? No los has oído, y además con un desparpajo tremendo. Eso les va a dar una experiencia. Esa gente, cuando una vez pierde el miedo al micrófono, luego después son capaces de hacer cualquier cosa. O sea, ya...
Lo bonic també va ser lo que el col·legi també tenen l'apartat aquell de claro. La ràdio a l'escola, que tot ve d'aquí, eh?
Vull sí, dir, sí.
I clar, vull dir, és que a última hora, jo, el que dèiem abans de la nostàlgia, veus... Sí, venies aquí a passar el rato, a passar l'estona, a fer coses, ganes, amb il·lusió de fer coses, però veus que hi ha un fruit de tot això, no? Jo, per exemple, que ja no hi soc, no? Però hi ha un fruit de tot això. Veus, com per exemple l'Anna, que la veus per la tele, sí, exacte,
sí.
La veus per la tele i dius, mira, això ha sortit,
això va sortir d'allí. Sí, sí.
O tens el xiquet del Camilo, eh? O tens el Lorenç Sanz, o aquests...
El Joan, l'Albert, a l'apartat tècnic, però sí, que també estan en empreses dius, importants.
Llavors, sí, dius, el Josmi, l'època de les Olimpiades va ser fenomenal, allò. Perquè,
El Josmi era brutal, era un crac.
Sí.
Era un crac. O sigui, convidava les Olimpiades la gent a fer ràdio. El tio convidava la gent a fer ràdio. El tio feia un programa aquí, la gent jove veiem que allò era una festa. No? I ell deia, pugeu aquí dalt, i la gent pujava aquí dalt, i entraven aquí dins, i parlaven amb ell, i en directe, i la gent això ho veia una cosa com
algo extraordinari. En la nostra època, quan fèiem aquell, com se deia allò, falset al dia, que el fèiem a la nit, que no tenia res a veure amb un programa, allò, no sé el que era, era una cosa estranya, ens venia gent d'enologia, que no coneixíem de res, te'n recordes? Vull dir, bueno, vinga, va, té el micro, home, un micro amb un tocadiscos allí que aixecaves la tapa, i veus, bueno, és que és nostàlgia, és nostàlgia.
Jordi, em sembla que haurem de donar pas als informatius, però el que m'agradaria seria convidar a tots els que estan aquí ara amb aquests estudis a que baixessin baix i ens continuessin fent companyia i explicant les seues cuites, les seues lluites i el seu... després de l'informatiu. Mos doneu? Què mos doneu? 10 minuts més? Estupendo, fantàstic. Mira, Jordi, mos donen 10 minuts més. És que ja estava a punt de demanar que, a veure si d'aquí 15 anys algú mos convidaria, tu i a mi, a que expliquéssim les cuites del canvi d'emissora, a veure com havien anat i parlar de nostàlgia. Però mos donen 10 minuts més, aprofitem-los perquè... I després vull dir, continueu convidats a baixar cap baix i a fer-nos companyia tot el matí. Per tant, podem continuar explicant coses. Sala que l'Àlex...
Jo m'ho era abans de marxar, perquè he de marxar ara. Vull demanar un parell de coses, més o menys.
Demana, fill, demana.
Animar la gent a que s'engresquin per fer ràdio, i més ara que no hi ha aquestes 54 o no sé quantes escales, estem quasi a peu pla, i els estudis són una xulada, vull dir que s'animi tothom, que no hi ha cap càstig de fer sardanes ara, vull dir, ara no castiguem a ningú per fer programes a la ràdio, pot dir tothom que vulgui almenys a presentar una proposta de programa, llavors ja s'aprovarà o no s'aprovarà, però almenys que la gent conegui una mica la ràdio. I una altra, demanar també que la gent pugi avui al pavelló al ball que munta la ràdio, perquè sí, la ràdio és molt bonica, però necessitem més, i més a part de la voluntat de la gent, més econòmicament, no? Fer una crida a la gent que pugi avui al pavelló.
A quina hora és?
A dos quarts de 12, em sembla. Hi ha l'Orquestra Europa, a més hi ha el Rafa Bourbon, el Rafa Llibaria d'aquí Falset, que també ha gravat un disc així de salsa, doncs que està molt bé, i després hi haurà disco mòbil fins a les tantes.
Bueno, o sigui que pot ser una cosa molt animada.
Avui la gent que vingui al pavelló que s'ho passarà en la mar de bé.
Molt
només
bé,
volia dir això. I felicitar el que toca a la nova junta directiva, que sé que cada setmana es reuneixen i fan que això, que la ràdio actual tiri endavant.
Gràcies, Àlex. Com que has de marxar, te donem passaport, però a la teva presència continua aquí en altres. Continua. Jordi, en qui tens ara en aquest moment?
Ara tenim l'Òscar Sánchez, que fins ara hem estat parlant doncs, en programes dels inicis, i potser també caldria parlar d'un programa que ha viscut... doncs, aquest salt, aquest canvi d'estudi, que és el Banda Ampla. Com l'has viscut, Òscar, tu?
Bueno, pues, no sé, és un canvi bastant gran, no, potser no ho he notat tant com ells, Però bueno, el fet de, no sé, ja canvi de fer el programa aquí en aquest local, a fer el programa a baix del local on els nous estudis, que tenim baix a la plaça Quartera, doncs se nota i es nota molt. No sé, suposo que hi ha millor. No. Sí, sí. Molt bé.
Què et va animar tu a fer el programa?
Puf, jo... Un dels programes que he fet. No. No ho sé, jo vaig començar, jo fa potser 9 anys que vaig fer el primer programa o alguna cosa així. No sé, era molt petit. No sé, em van dir un dia vols pujar a la ràdio, no havia vist mai, i no sé, digues algo, fas un apartat o no sé, o presentaràs. I no ho sé, doncs pues, dic, vale, crio que no saps que, on vas ni el que faràs, doncs pues, vaig pujar un dia aquí, i bueno, pues, vas començar, vas fer un programa, te'n provaves de fer un altre, fins que agafes tu tres amics i pues, si ja provaves fer un programa una mica més seriós o no sé, una mica més del teu rotllo.
Seriós, banda ampla?
Molt seriós, referent a que el fas tu, no te'l preparen i que tu és qui dirigeix i qui diu com serà el programa, no? És això.
I passar de 54 a unes 20 escales, què et sembla?
Bueno, molt bé, encara que s'enyorarà, eh? S'enyorarà pujar aquestes escales i baixar les corrents com fèiem. Però bé, mos anem fent grans i com menys escales millor.
Doncs continuem aquí recordant l'antic estudi ja, en aquests moments de Ràdio Falset, i Ràdio Falset tot el que significa. I potser el que trobo jo que hauríem de destacar és que Ràdio Falset canvia d'estudis, però és que també s'ha parlat molt de cicles, que hi ha cicles que la ràdio és més important o menys, i s'ha canviat d'estudi en un moment que un cicle s'havia iniciat, que jo trobo amb la gent de la finestra, i aquí ja trobo que hauries de comentar.
Ah, bueno. Sí, mira, a veure, això de la finestra suposo que va sorgir també per la necessitat de que havia desaparegut una mica la programació de continuïtat, que en diem. Hi havia música tota la setmana i el dissabte també, o sigui, sol tallat per l'informatiu. Com sempre, tal com hem sentit explicar a la gent que de tota la vida d'aquí, doncs, també quatre il·luminats de dir, vinga, tirem endavant i a veure, recollim idees, què es podria arribar a fer? I suposo que els de més empenta, en això i nombro, doncs Dolors Cellers, nombro doncs l'Albert Cots, es van juntar i van dir, vinga, enfilem, aprofitem aquella tertúlia, aquella hora del cafè que hi havia abans, se'n recordeu de l'hora del cafè? Però clar, si ho passem al matí, se li dirà l'hora del vermut. Jo recordo que vaig entrar a la finestra a través de l'hora del vermut, perquè em va trucar el Jaume Borràs a casa, Jaume Borràs, sí, el Jaume, que és el que porta ara l'hora del vermut. No vindries a fer tertúlia? Sí, home, un cop al mes, perquè mai no et vols comprometre massa. Del cop al mes ja van passar més coses. En fi, que et vas enfilant, mira que tindríem complir aquesta quarta hora que no hi ha res, doncs ja farem alguna cosa. I així m'han anat omplint uns cicles de quatre setmanes, no? Quatre dissabtes, que és el que actualment porta la finestra. Cada quatre setmanes torna a canviar la programació, no? Que són espais que sí, surten un cop al mes, pensem que és una cosa amena i, bueno, i més que res pensem, ara sentint tot el que he sentit aquest matí, que som els futurs nostàlgics, no? Algun dia vindrem a explicar com va sorgir la finestra, per què i per què ens vam ajuntar i vam dir tirem endavant, mira, fem, si no agrada, doncs alabat sigui Déu, no s'ha perdut res, si us agradem mos aplaudiu i si no, doncs mos perdoneu perquè som voluntaris, no? Sempre anem amb aquesta filosofia i suposo que és el que ha sigut l'èxit sempre de Ràdio Falset, que això ho ha fet entranyable. I perdona que m'enrotllo, com si el micro fos meu i no ho és.
Fins ara hem estat repassant programes, una mica d'història, i avui celebrem que canviem d'estudi i trobo que ens podríeu contestar el Josep i l'Albert quan la Junta decideix canviar. Perquè sempre, jo recordo des dels meus inicis i ja fa 10 anys, que sempre es parlava de la idea de canviar d'estudi, però arriba un punt que això es decideix i es porta a terme.
El problema de canviar sempre havia sigut, més que res, entendre-nos entre tots a l'associació amb la fórmula de fer el canvi, no? O sigui, vam tindre que si havíem de fer empatronat amb l'Ajuntament, que si no sé què... Bueno, al final vam intentar fer-ho ràpid.
L'Ajuntament tenia sí. Bueno, tota la vida s'ha parlat de canvi de local, s'han llogat, algun cop s'ha arribat a llogar algun local per fer el canvi, l'únic al final s'ha tirat enrere, doncs, per característiques, per altres temes, i l'Ajuntament va haver un dia que va posar a disposició un local. L'únic que volia, fins ara hi havia un acord de ple que m'ho cedien la freqüència i ja està, i l'Ajuntament volia lligar una mica més aquesta relació, ja que la freqüència és titularitat municipal, doncs hi ha una mica... la relació aquesta. Llavors ja sempre tota la vida també s'ha arrastrat la idea d'un patronat, que aquí hi va haver bastanta polèmica, perquè un patronat, ja, la gestió directa de l'emissora ja depèn completament de l'Ajuntament. O sigui, l'associació s'hagués quedat amb un, amb una situació purament d'adornos. Som l'associació, estem dins del patronat, però qui porta la gestió de l'Ajuntament. Llavors, per aquí, molts socis no estaven, no estaven d'acord en seguir aquesta manera. Llavors hi havia l'altra fórmula, que era un conveni. Mitjançant l'Ajuntament queda escrit, m'ho cedeix la freqüència, a més, m'ho cedeix el local, tot això, i la ràdio, l'associació que es compromet, doncs, se compromet a fer ràdio, que és la finalitat bàsica de l'associació.
És el que s'ha fet sempre, vaja, és el que hem fet fins avui en dia, sempre ha sigut això.
I va ser tan fàcil com escriure aquest conveni, presentar-lo, tothom hi va estar d'acord, tothom li va semblar molt bé, firmar-lo i ja teníem local. A partir d'aquí, doncs, sí, vam fer les obres, tot això, vam tingut molta sort del premi, del Rosalía Rovira d'aquest any, que ha guanyat la ràdio d'escola, i aquí, doncs, han pogut acabar el local completament al 100% del que era la idea inicial. La primera teníem així com a fases, dient, pues mira, per anar baix l'imprescindible és això, pues bueno, fem això i anirem fent mentre tinguem més diners. Amb rebut el premi s'ha pogut acabar tot. Queden coses que sempre es poden anar afegint, però bueno, lo bàsic ja hi és.
Diguem sol un segon, sí, de seguida tallem, que avui tenim el Josep Ortí, tenim l'Albert Cots aquí amb nosaltres en persona, però diguem que hi ha una tercera persona, un factòtum, que és el Joan Borràs, que està baix a control, i sense ells tres, avui dia potser encara estaríem aquí apuntalant les oeres del sostre i procurant no fer massa soroll aquí on estem, perquè cabria la terra, podria anar sent al pis de baix.
Tenim... Se li reconeix en un re molt breu, que deia abans el Joaquín, que quan van començar hi havia molta voluntat, la gent del poble, que s'hi podia dedicar moltes més hores. El canvi aquest del local ha sigut gràcies en part al Josep i al Joan, que són els que realment s'han estat de dilluns a diumenge, totes les hores que podien disponibles, doncs a baix, fent el que calgués, és l'únic.
Doncs dit queda i donem pas als informatius del Jordi Perello.
Agraïm a tota la gent que ens ha acompanyat en aquesta tertúlia, record, si es pot dir d'alguna manera, i emplacem a la gent que vingui a la inauguració d'aquí doncs, mitja hora aproximadament.
Ràdio Falset, 107.6 FM.
Si dissabte vas disfrutar amb los mejores, però et vas quedar amb ganes de més festa, aquest dissabte t'esperam al concert de la festa d'inauguració de la ràdio.
Héctor, viene la novieta que hace dieta por el día, por la tarde.
Vine a ballar amb l'Orquestra Europa i escolta els temes del nou disc